Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Barnavagen Volkswagen ens unim a aquesta esperança. Barnavagen Volkswagen et desitja bones festes.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
A Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Nissan Santi Enrique, continuarem al teu costat. Molt bones festes!
A Starbush, concessionari oficial Toyota, volem recordar-vos que un any més seguirem al vostre costat per fer-vos la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024 a Toyota Starbush, molt bones festes!
RAC 1. Tots som u.
Dos quarts d'una. Abans de la història del Dakar, bàsquet. El Barça, com dèiem, ha perdut de manera clara 20 punts de diferència a la pista de l'Unicaja i continua sense tenir lligada aquesta condició de cap de sèrie de cara a la Copa del Rei, que a priori et dona un creuament més assequible als quarts de final. Pau Bonastre, què s'ha dit després del partit?
Derrota 91-71 de l'equip de Roger Grimau, el Martín Carpena de Màlaga, que ha signat un inici notable, però que a partir del segon quart ha anat a remolc, que els malaguenys han marcat el seu ritme i només a les acaballes del tercer quart el Barça ha donat mostres de resistència. Tot i això, en els últims 10 minuts, l'Unicaja ha donat l'estocada final davant d'un pavelló entregat. En roda de premsa, Grimau parlava del tomb, precisament, que havia fet el duel a partir del segon quart.
Bueno, no te lo sabría explicar muy bien, la verdad. Sí que es verdad que nos ha pasado alguna vez que cuando dejamos de estar acertados o de mover bien el balón y nos venimos un poco abajo demasiado. Y luego ya pues cuesta mucho contra un gran equipo como es Unicaja y el empuje minuto tras minuto que no paran en 40 minutos, pues se penaliza mucho.
Per cert, ha estat el retorn de Darío Brizuela, el Martín Carpena, que l'ha ovacionat. L'Unicaja és segon i acumula, atenció, 12 victòries consecutives a la Lliga. El Barça ara és tercer amb un balanç de 10 victòries i 6 derrotes i podria acabar la jornada quart si el València guanya el seu partit diumenge contra el Madrid. El proper partit de Lliga pels Blaugrana serà el 7 de gener contra l'Obradoiro i els de Grimau podrien estar obligats a guanyar si volen ser caps de sèrie a la Copa. Abans, però, triple ració d'Eurolliga divendres a Mònaco, dimecres 3 de gener al Palau contra el Madrid i divendres també a casa davant el Baskonia.
Déu-n'hi-do, aquest inici d'any pel Barça amb clàssic d'Eurolliga el 3 de gener i després la visita del Baskonia també el dia 5, la nit de Reis, al Palau Blaugrana en aquest nou partit d'Eurolliga. Més enllà del Barça, avui en el món del bàsquet també és notícia Roberto Íñiguez, per primer cop entrenador ja presentat a Fontajau, torna a l'Uni Girona, és la seva segona etapa.
Sí, l'entrenador basc aterra a Girona per prendre el relleu de Laura Antoja, destituïda fa unes setmanes per la irregularitat dels resultats de l'equip. És el retorn d'Íñiguez de la Lliga Espanyola, amb qui va triomfar el Perfumeries Avenida, i també a l'Uni, amb qui va guanyar la Lliga el 2015. Roberto Íñiguez va deixar el Txukurova turc fa 2 mesos per motius personals i ha explicat que volia prendre's un temps i no escoltar cap oferta, tret que fos alguna de molt especial. La trucada de l'Uni Girona, ha dit, ho va canviar tot i li va remoure moltes coses. Per Íñiguez, tornar a Girona és un plaer.
Tomé la decisión de venir porque yo fui súper afortunado y súper feliz del tiempo que viví aquí. La gente que de verdad me conoce y que saben quién soy yo y cómo soy yo, saben que para mí Girona es especial, que fue un año muy importante en mi vida. No sé cómo deciros, es lo que respiré. Es el tema personal, es la ciudad, es mis paseos por el casco viejo, es todo lo que viví.
Sobre la situació de l'equip, ha demanat paciència i ha defugit les solucions màgiques per conformar un conjunt més fiable. Íñiguez també ha volgut passar pàgina de les polèmiques del passat quan entrenava Perfumeries Avenida i en què es van viure moments tensos amb l'entrenador gironí de llavors, Alfred Julbé, i l'afició. Per l'entrenador basc, el tema està tancat. El debut serà divendres al derbi català a la Seu d'Urgell a les 9 de la nit, Cadí, la Seu, Unigirona.
Bon partit per debutar de Roberto Íñiguez i bon partit també de la Lliga Femenina, aquest duel català entre el Cadí la Seu i l'Uni Girona de divendres a les 9 de la nit. Pau, gràcies.
Bona nit.
Recte final del programa d'avui, ja us hem anunciat a l'inici que volíem explicar una història diferent, com n'hi ha moltíssimes al Dakar, no?, que arrenca d'aquí uns dies. I avui ens la porta el Quim Salvador. Explica'ns, Quim, qui són els convidats que tenim aquí al Tu Diràs?
Doncs ens acompanyen Carlos Llibre i Fernando Conde, que la setmana vinent seran a l'Aràbia Saudita per debutar al Rally Dakar. Fins ara no hi han participat mai. Ho faran formant part d'un equip amateur de 6 pilots, que si no és el més gran de la cursa poc n'hi deu faltar, perquè normalment no hi ha tants pilots en un equip, i menys si és amateur, algun de fàbrica sí que presenta una alineació llarga. I a part, formant part de l'equip barra projecte All One, que és una història que va molt més enllà d'aquest Dakar 2024.
Ells són el Carlos Llibre. Hola, Carlos.
Què tal, com esteu?
Què tal, bona nit, molt bé. I el Fernando Conde. Hola, Fernando.
Hola, molt bona nit.
Què tal, bona nit. Bé, quan marxeu cap a Aràbia, ho teniu tot a punt ja?
Sí, tot a punt i marxem el 31 per la nit.
El 31 mateix a la nit?
Sí, cap d'any.
Cap d'any, eh?
Cap d'any al Prat.
O sigui, serà el cap d'any més diferent de la vostra vida.
Absolutament, sí, absolutament.
Sí. A quina hora surt l'avió?
De fet, a les 12:00.
No fotis.
Sí. Sí, sí.
I què fareu? Teniu planificat alguna cosa abans d'enlairar-vos amb la família o amb els amics o alguna cosa?
No, anem a dinar, no? Anem a dinar, sí. Tots, i després doncs ja acabar l'aeroport, fer...
Bueno, de fet, volem fer les uves a les 2 de la nit amb els pares.
Allà, per allà mateix, sí. No? Abans d'entrar.
Sí, farem una mica de trampes, les farem 2 hores abans de les 12 i val, després ja embarcarem.
No patiu, perquè en algun lloc del món a les 10 de la nit d'aquí són les 12.
Sí,
tant, tot és qüestió de posar-se en situació i endavant.
I ja estem a l'aeroport, vull dir que a l'aeroport les hores són...
Terreny internacional.
Ah,
a veure, dèiem, la història que hi ha al darrere, no, d'aquest projecte que ens explicava el Quim, és All One, no? És així? All One?
Sí, sí.
Todo en uno, no? Seria?
Todos a una.
Todos a una. I sou 6 persones. Què és All One i per què aneu per primer cop a fer un Dakar? Si ens podeu explicar una mica la història.
Bueno,
Carlos, Fernando.
Sí, molt resumit, All One diríem que és un moviment de superació personal, d'un grup que comença sent d'un grup d'amics que volen honrar la pèrdua de l'Àlex Llibre, amic de molts de nosaltres i el meu germà Massó. I bueno, va començar All One corrent un Ironman, a la qual l'Àlex havia apuntat, i jo vaig agafar la seva inscripció i ens van seguir al darrere unes 320 persones, sent l'equip més nombrós a nivell històric i a nivell mundial.
Quina era? Amb
l'Ironman 70.3, el mig Ironman de Barcelona del 2018.
Va.
Llavors, bueno, vam fer el rècord de ser l'equip més nombrós mai a la història d'Ironman en competir. I bueno, i d'allà, diguem que vam trobar una llista de l'Àlex amb els 101 somnis a fer a la vida, dels quals l'Ironman era un d'ells, i des de llavors fa 6 anys pues, que hem anat complint diversos dels somnis que l'Àlex tenia a la seva llista, entre ells ara el Dakar.
Perquè anem a pams, és a dir, què li va passar a l'Àlex? No sé si pots explicar al teu germà Massó.
Bueno,
quants anys tenia?
Mira, el 9 de novembre del 2017, amb 26 anys, l'Àlex va patir un accident de moto amb l'escúter a Madrid per la nit. Un accident molt, molt tonto, però va perdre la vida. Va perdre la vida. I bueno, jo crec que per la família, per mi, pels amics, va ser un cop molt, 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 molt dur. Però bueno, jo crec que, bueno, dintre de les dificultats de tot s'aprèn, i crec que pues, el grup d'amics, el context que som, que tenim una grandíssima fortuna de ser la família, els amics que som, pues, ens hem fet molt, molt forts, i l'Ironman va ser aquest començament.
Sou d'aquí,
eh? Sí, d'aquí de Barcelona.
De Barcelona, val.
Que ara va pues, molt més enllà.
De fet, All One són les inicials de l'Àlex Llibre, no?
Sí. Sí.
Vull dir, no és casualitat el nom que heu posat en el projecte.
De fet, quan el moviment es va fer molt gran amb l'Ironman, doncs va haver gent que es va acostar per dir, ostres, això té que tenir una identitat molt visible, molt senzilla de recordar-se, i bàsicament All One són les inicials de l'Àlex Llibre, però a la vegada és Todos a una.
Això de la llista, Fer, tu que també no eres germà, però sí amic de l'Àlex o Carlos, entre germans, això era una cosa que havíeu parlat o que fèieu conya, o que us va agafar per sorpresa trobar una llista? Perquè, esclar, una llista amb reptes com un Ironman o el Dakar, molt habitual, no deu ser. I a més, em sent un coses, té una feinada, una cosa sèria. No sé si d'això ja havia sortit abans o va ser una sorpresa total.
Jo crec que tothom té somnis a fer i tothom vol complir-los, no? Jo crec que el nostre cas, bueno, no ho crec, va ser així, de fet, va ser el Carlos que tenia aquesta idea de fer els 100 reptes a fer a la vida i el seu germà no volia ser menys que ell, va fer les 101 coses a fer a la vida.
O sigui, era un pique entre bessons, això ja.
Sempre hi havia aquest pique, sempre.
I cadascú doncs tenia els seus, no? I hi havia diversos, doncs, el de cara era el somni d'un grup d'amics, doncs, bastant reduït, perquè no tots estaven tan bojos, però sí que hi havia, doncs, 6-7 amics que volíem sí o sí algun dia fer el Dakar, no? Jo sabia, segur que no ho faria mai, perquè sabia, doncs, que era un repte mega inaccessible, tant a nivell econòmic com a nivell físic, com a nivell tècnic. De fet, quan vam començar aquest projecte, nosaltres sabíem que era un projecte totalment fora de l'empresa on nosaltres estem, però era una empresa que donava fallida, és una empresa que cada dia perd diners, però és una empresa que teníem que treure endavant en molts àmbits, no? Que ara podem parlar-ne, sí. Doncs, des de l'àmbit deportiu, l'àmbit doncs, d'esponsors, l'àmbit de logística, i doncs, amb aquesta estructura i amb aquestes ganes de fer, doncs, aquest somni que era impossible de fer, doncs és una realitat i ens anem al Dakar d'aquí 4 dies.
Ara en parlem, però ja que estàvem parlant de l'Àlex, bé, sabent que la llista tenia un Ironman i un Dakar, és fàcil imaginar que li agradaven els esports i li agradaven els reptes, sí. A l'Àlex, no? I també si aquest El One és una manera de connectar amb ell i també d'homenatjar-lo, de fer que la gent que no el coneixia sapiguem qui era, no?
Sí, jo crec que el motiu de l'existència de l'Uban no és tant per honrar o recordar l'Àlex, sinó fixeu-vos que el nom de l'Uban significa tot, també todos a uno, no? Llavors, com que el propi nom de l'Uban reflexa el factor recuerdo, que és el dol que tot l'entorn immediat ha tingut que viure, no? Però també el factor aspiracional de que els somnis, com la llista que va fer l'Àlex, pues els pot fer qualsevol, no? I llavors una mica al revés del Dakar, la imatge o el missatge que es vol enviar a la gent és més l'aspiracional, no? O sigui, crec que pèrdues o pèrdues familiars pues, és algo que desgraciadament a molt gent li passa, no? Però sí que és cert que llavors ensenyar aquest factor aspiracional de que qualsevol pot anar a ajudar pels seus somnis i quan ho fan equip, quan té la solidesa, els valors que ens empenyen, etc., doncs és una cosa que realment empuja qualsevol a fer-ho, no? Llavors aquest és una mica el missatge amb el que ens volem que la gent es quedi, no? De lo que és el One, no? Amb aquest factor aspiracional.
Ara parlarem del Dakar, i d'aquest projecte que teniu, aquestes 6 persones que hi aneu, però coses que m'agradaria puntualitzar. Quants anys tenia quan li passa l'accident?
26.
26 anys, vull dir que era realment molt jove. Clar, per què va fer una llista amb 26 anys si no tenia una malaltia, no? Si ell no sabia que li podria passar aquest accident. Em crida l'atenció això, no? Com és que trobes aquesta llista?
No, sí, de fet,
tu no sabies que l'havia fet.
Jo no sabia que l'havia fet.
No.
Sí, de fet, l'anècdota que és divertida és que el primer en fer la llista vaig ser jo, que vaig llegir un article i vaig dir, escolta, pues, el que vull fer a la vida és això. No només són plans superaspiracionals, o sigui, és també...
Que hi ha, per exemple, si poses un exemple.
Motius tan senzills com portar la via a la muntanya un cap de setmana, no?
Ah, que maco.
Sí, o muntar un projecte d'impacte social, no?
O crear una empresa, per exemple. Sí.
O inclús ser professor d'universitat. O sigui, coses que també són, bueno, però potser com molt boniques, no? Que no només tenen el vincle amb l'esport, i de fet jo vaig fer aquesta primera llista, i bueno, l'Àlex i jo vivíem els dos a Madrid, jo em vaig quedar sense casa perquè em mudava a un altre pis, em vaig quedar un mes sense llit, i evidentment doncs, li vaig dir a l'Àlex que vinc a casa teva a dormir un mes, no? Llavors una nit jo li vaig dir a l'Àlex, fes la teva llista perquè... Com som bessons, sempre els dos hem fet pues, tots els somnis junts, no? I de fet, inclús amb els amics, sempre s'apuntaven tothom perquè l'opció no era si el plan o el somni es fa o no es fa, és el plan ja es fa perquè el Carlos i l'Àlex van. Si els amics volen sumar-se, doncs ja si les coses passen, no?, d'alguna manera. Llavors l'Àlex, o sigui, quan jo li vaig proposar fer la llista, l'Àlex, em perdó l'expressió, em va engegar a la merda.
A pastar fang, sí.
Em va dir, Carlos, no me mereixes, és molt tard. I de fet, jo inclús ja no vaig saber res més mai d'aquesta llista fins que el dia que vaig sonar la seva habitació a desfer el seu armari un cop havia passat l'accident, imagineu-vos el moment tan difícil,
sí.
Vaig trobar la seva llista al seu escriptori, no? I va ser un regal que no l'esperàvem, però havia fet la seva llista.
N'heu fet moltes de les 101 coses?
Jo bastantes.
Unes quantes?
Sí? Per exemple, coses
doncs,
que
jo vaig córrer amb ell el 2015 a la Titan, teníem 25 anys, després vaig córrer a la Gay Pepic el 19, ara si Déu vol doncs farem el Dakar, l'Ironman... he muntat una empresa, he anat amb l'àvia a la muntanya.
De què és l'empresa?
Cafè, nosaltres venem cafè.
Cafè.
Es diu Good News.
Cafè. Que bé, que bé, que bé. I coses més senzilles o no?
Sí.
Ara que deies, lo de l'àvia ho heu fet?
No, bueno, jo, mira, vaig anar fa 5 dies amb ella a esmorzar a Cap i Pota, allà al Montseny, que li feia il·lusió, i vaig dir, doncs mira, anem junts, i vaig anar a casa dels meus sogres i li va encantar.
Que bo.
Sí, no, jo crec que hem fet moltes societats aspiracionals, com córrer a Titan Desert. Jo no l'havia corregut amb l'Àlex quan la vam fer el 2015 amb el Fer, la vam fer l'Àlex i el Fer, i l'hem fet després, evidentment pujar a la muntanya, doncs, crec que ho hem fet tots, no?
I aneu tatxant, eh?
Sí,
sí, eh?
Sí, sí. Però fixeu-vos que ara també l'interessant d'Orwan és no només anar a buscar complir els somnis de l'Àlex, perquè ara el missatge també és que cadascú faci els seus i que cadascú sigui conscient de que any rere any va complint els propis somnis que cadascú es marca, no?
I no només això, jo crec que avui en dia somiar a tothom d'ho, somiar és gratis, però si tu somies a una cosa, li fots empeny i ganes i ho treballes, les coses surten més del que la gent es pensa.
I per què el Dakar, ara? O sigui, com us en veu enamorar? O era perquè l'Àlex tenia aquest somni? No, o també el teníeu vosaltres?
És el número 5 de la llista d'Àlex. De fet, és el número 1 de la meva llista. És un somni que sempre hem seguit des de que tenim 5 anys. Pues a Esports 3, a Teledeporte, no? A
la tele. Perquè s'ha anat amb moto,
sí, entenc. Sí, hem sigut molt, molt moteros. De fet, el nostre grup d'amics, la base està feta amb tornar
a la moto
enduro. I la veritat és que pues, era el nostre somni. Jo, inclús, de fet, amb 21 anyets, el 2013 vaig treballar com a l'equip d'assistència d'un equip de camions italià a Sud-amèrica, al Dakar, i va ser la primera experiència. I bueno, jo crec que ja després del que ha passat amb l'Àlex, doncs crec que bueno, un es dona compte que realment a la vida estem aquí per complir aquests somnis de veritat, i que també el perdre la por a no aconseguir-ho i disfrutar el camí fins on et porti, inclús si no et porta a fer-ho de veritat, doncs vam dir, escolta, comencem aquest projecte, i si ens porta només a fer un rally al Marroc o ens porta fins on sigui, escolta, doncs allò que haurem après fins on sigui que arribem a aquest projecte.
Esclar, el camí, en aquest cas, suposo que amb els altres reptes també hi ha una feina al darrere, però en el Dakar... has d'acreditar un cert nivell esportiu...
Que no hi pot anar qualsevol, no, Quim?
No. Si no has fet uns ral·lis previs, que ara ens explicaran la seva experiència, i has demostrat que tens prou nivell per afrontar un Dakar, és que un Dakar no és una broma. Vull dir, no, per la tele és molt maco, però després completar una sola etapa és duríssim. I a més has d'anar per feina, perquè no val anar de passeig, perquè et quedes allà i la cursa se'n va. I llavors és això, una preparació esportiva, que encara que sigueu motards... sou amateurs,
sí,
no sou professionals. Per tant, heu hagut d'assolir i acreditar aquest nivell, i hi ha una altra part gens menys preable, que és reunir la quantitat de calés que val en el Dakar, que no està a l'abast de qualsevol. Com ha estat aquest procés? Quins highlights ha tingut, contratemps, etc.
Difícil, molt, molt difícil.
Quan va començar això?
Fa dos anys.
Aquí hi ha dos temes. Per mi hi ha dos temes. La part esportiva tècnica i la part econòmica. La part esportiva tècnica, nosaltres... dels 6 que hi som, 5 ja la teníem i un la té des de fa un any i mig quan vam començar, i et diria que aquest va ara molt, molt bé en moto. Uh-huh. Vale? A nivell tècnic d'anar en moto. Després està la part de navegar. Per exemple, jo navegar no és el meu fort, en canvi, doncs, en moto vaig bastant bé, però són les dues les que s'han de fer. Vale? Sí. I després...
Ho has d'acreditar, vull dir, fent proves...
Sí, ara parlarem d'això. I després, la part econòmica, vale? Llavors, per acreditar de que tu pots anar al Dakar, has de fer com a mínim una prova de la Copa del Món i que l'ASO, que és l'amo de la carrera, digui, sí, vale, tu pots anar-hi, no? Per exemple, jo vaig quedar molt endarrere perquè em vaig perdre un dia, però de ritme anava bastant bé i em van acreditar.
A quin ral·li això, Fer?
Al Marroc.
Al ral·li del Marroc. Aquesta edició anterior, sí, o el 22?
El 22, sí.
Sí, de fet, fa dos anys que vam començar, el primer repte era anar tots junts al ral·li del Marroc. Ral·li del Marroc, si tu fas una performance bona, o sigui, fas una bona cursa, això normalment et dona la classificació per anar al Dakar. Vam competir 7 pilots que érem de l'equip All One quan vam començar. Dels 7, 5 van classificar, vale, perquè estaven en temps, inclús el Fer, que per navegació havia penalitzat amb els waypoints, etc. No passava res, perquè com el Fer és un tio que va demostrar que té ritme, ell va classificar. Només de l'equip All One, dos persones no van classificar. Va ser l'Àlvaro Andreu, que és un amic nostre que dona el projecte, també va patir una lesió i no ens acompanya ara al Dakar. O sigui, malauradament és un projecte tan ambiciós que no només tothom que comença al principi arriba al final, vale? I de fet l'Àlvaro va decidir pues, no acompanyar-nos perquè realment la dificultat era molt gran, no? L'altra persona que no va classificar vaig ser jo, perquè jo el quart dia al Rally Marroc vaig patir una caiguda, em vaig tancar clavícula, mà, i vaig sortir d'allà evacuat amb helicòpter. Jo per mi vaig pensar que el projecte Dakar per mi s'acabava allà mateix. Crec que la fortalesa de ser un equip tan gran com som i tenir 5 megacracks d'amics que van classificar va fer que tothom digués, Carlos, tu passes per quiròfano, però l'endemà et comences a recuperar.
Vas fer quiròfan i llavors vas haver de tornar a començar entre cometes.
Llavors què passa? Vaig plantar el 23, on teníem 5 de 7 classificats, i llavors érem dos que teníem que anar a un altre rally. L'únic rally que per calés i per timings ens podia anar bé, que era l'última oportunitat que teníem per classificar, era el rally Argentina a finals d'agost. Llavors, aquí a l'Àlvaro, que en un entrenament a Setmana Santa va patir una caiguda i es va lesionar a l'esquena, que ho ha pogut recuperar, està perfecte, però en aquell moment va dir, escolta, jo a Argentina no puc anar, llavors ja pues, no vindré al Dakar, no us acompanyaré al Dakar. Llavors jo vaig marxar sol a Argentina a jugar-m'ho tot, a buscar aquesta classificatòria. I, bueno, Argentina, la veritat és que va ser un exercici dur, de molta disciplina, de molta serietat, perquè qualsevol errada implicava que el meu projecte s'acabava.
Podies anar a Marroc un altre cop, però era...
Bueno, l'organització...
Molt junts i tot.
Bueno, havien tancat inscripcions al Marroc, llavors, si no classificaves bé a Argentina, ja buscava ja una plaça al Marroc amb els calés extra que suporta, era doncs, gairebé...
I ho vas aconseguir?
I ho vaig aconseguir. Vam classificar el 7 d'octubre, llavors ja doncs, vam acabar tancar el grup de 6, que és el que ja hem acabat d'empènyer el projecte fins al final i per poder viatjar.
Entenc que era clar que hi anàveu, bé, tot sent l'Àlvaro no, per una qüestió de que es va lesionar, però que hi havíeu d'anar al 6, perquè vosaltres, Fer i els altres 4 ja estàveu classificats i no veu fer el Dakar 23, no. I estàveu esperant, suposo, l'actuació del Carlos a l'Argentina amb neguit, no? Perquè si fallava, doncs un altre any que el projecte no es feia.
No, aviam, si fallava, jo crec que, bueno, crec que no tenia l'oportunitat a Marroc segur i ho hagués fet. I si no hagués sortit cap de les dues, jo crec que amb la inèrcia i havent fet dos ral·lis li haguessin acceptat. Jo crec que era molt complicat que un projecte així no sortís. Un cop ja havíem estat dintre 5 de 7...
Igualment, era molt complicat. Quan arriba la notícia des d'Argentina, com ho veu?
No, brutal. Jo tenia claríssim que això passaria. A mi l'opció de que Carlos no classifiqués no era una opció.
I la pasta, què?
I la pasta, això és el tema. Perquè al final... Tu tens...
Que sou amateurs, us heu de pagar tot.
Hi ha molta gent que té nivell per anar amb moto al Dakar. I encara més aquí a Catalunya hi ha molta afició al motor. Hi ha molta gent. Vale. Tanta gent que estigui tan boja per anar a sofrir durant 13 dies com animals, perquè són dies de molt fred, de molt calor, 600, 700, fins i tot algun dia de 800, 900 quilòmetres al dia, no hi ha tants, vale? Però que tinguin nivell, que estiguin bojos i que tinguin els calés, no hi ha cap, vale? Llavors, nosaltres què vam dir? Vale, com hem dit al principi, és una empresa, hi ha un departament, que és el departament d'esponsorships, que ha d'intentar treure calés d'on sigui. Llavors, com és això? Jo ho tenia claríssim, és fer un projecte, vale? Com molts a la vida, un projecte empresarial, un projecte personal, un projecte de matrimoni, un projecte, en aquest cas, d'esports, en el qual hem de convidar a moltes empreses i gent amb el mateix valor que nosaltres estem venent o estem ensenyant al món que eren els nostres valors i intentar doncs, que quants més millors
s'assumin
al projecte. No valia qualsevol. Quan vam començar vam dir, escolta, doncs, si ens ve una casa d'apuestes d'Aràbia Saudí, no perquè l'Aràbia no es pot, no? Però bueno,
que no ho veieu per valors. No?
Exacte, doncs no. Vale? I va ser així, ho vam aconseguir, el 75%, és a dir, encara avui, que falten 4 dies per al Dakar, estem aixecant diner perquè no el tenim tot.
Puc preguntar què val més o menys?
Tot el projecte, no només el Dakar, tot el projecte estem parlant de per persona al voltant de 110.000 euros.
Per persona? Què vol dir? Pagar la moto, el viatge i tot?
Anar al Marroc, entrenar...
Ah, val, tot els ral·lis previs...
Si els dos anys de la teva butxaca acaben sortint, bueno, entre el que hem aixecat, al voltant de 700.000 euros.
El 6, eh?
El 6.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, aquest repte.
I això ho heu fet entre tots, o hi havia algú que s'encarregava de la part sponsor?
Entre
o...
tots. Jo crec que hi havia alguns que ens dedicaven més, no? Però sí, un dels errors que hem fet com a equip és que per mi haguéssim d'haver tingut una àrea que era només sponsorship de tots, que tots ho hauríem d'haver fet des del primer dia, i després altres àrees individuals, no? Però al final, si no tens els diners, el projecte no surt.
Clar.
I hem estat fins fa molt poc amb problemes...
Ja heu pensat que potser no hi anàveu?
Sí.
I ara ja ho teniu.
No. Bueno, sí.
Bueno, 75% ha dit.
Però... No, tenim un problema molt gros, però bueno, ja el farem.
Per tant, que la gent que escolta el Tu Diràs ho sàpiga, queden espais, no? A les samarretes, al casc, a la roba, a la moto...
Al casc, només, al casc.
Al casc, vaja.
Al casc, que tenim una manera d'avinidar-ho allà, perquè encara estem avui amb negociacions i, de fet, hem fet fins i tot un Kickstarter, un crowdfunding perquè la gent ens ajudi, que ho hem fet... perquè molta gent ens ho demanava i no sabíem com fer-ho, no? I vam començar aquest projecte amb 0 seguidors, avui tenim 11.000, i doncs, dentro d'aquesta gent, doncs, molts ens trucaven, escolta, com us podem ajudar? Doncs, aquí, doncs, i ha funcionat.
Sí, o sigui, de fet, el forat que encara ens queda, per ser superfrancs, és al voltant d'uns 30-40 mil euros, que a través del Kickstarter que tenim, el merchandising el venem a través d'allà, i esperem poder pues, ajudar a tapar una mica el forat que queda. Crec que d'una altra magnitud del projecte, el forat que queda és... petit, tot i que veient-ho des de la perspectiva particular nostra, són molts calés.
Molts
calés.
Sí, sí. Tenint en compte que ja hem posat molts calés nosaltres.
Ja. Més enllà dels patrocinis hem hagut de posar la nostra butxaca. I això, per crowdfunding, la gent que t'escoltin, què han de fer? On entren? Com ho fan? Doncs
pues mira, si van a l'Instagram d'all1_dakar, allà trobaran el link que va al Kickstarter, al link de la web del crowdfunding, i allà no és un tema de només fer donació, sinó que tot el merchandising de... Doncs pues mira, hi ha una llibreta dels 101 somnis a fer a la vida, i hi ha samarretes, hi ha diferents experiències que s'ofereixen segons el valor de lo que pugui aportar, qui pugui aportar.
I hi ha una que és bestial, que dos l'han fet, que és, escolta, jo, el meu somni no és anar al Dakar, però sí que és anar un dia amb una moto de rally, no? Doncs fem una experiència amb nosaltres amb la moto de rally.
La deixeu?
Anem nosaltres amb la moto de rally i aquesta persona i una moto d'enduro i fem un dia de roadbook amb ell.
Que bé, que maco. I amb quina moto aneu, per cert, tot això, el 6 del Dakar?
Correm amb 4.5, vale? Amb 4.5 Riejo, i són motos doncs, que van molt bé.
De fet, fem l'alineació, perquè de moment només hem donat els noms del Carlos i del Fer. També són Josep Padró, Xavi Pes, Josep Martí i Javier Amat, i corren amb l'equip Pedregà, per ser donar-li records al gran Pedregà, que ens coneixem de fa temps. D'alguna manera, amb tot això que heu explicat, la vostra, no sé si la primera o gran victòria, és poder ser la línia de sortida el dia 5 a Lula, que és on es fa la pròleg.
Absolutament. Jo, de fet, l'altre dia mirava la llista dels somnis tant de l'Àlex com la meva i deia, el somni és córrer el Dakar, no? O sigui, ara toca acabar-lo, però crec que el somni d'anar a córrer-lo és un somni que, tot i que econòmicament encara ens falta alguna cosa, està fet, diguem, i ara el que falta sí que és demostrar-nos a nosaltres mateixos que després de la feinada que hem fet aquests 2 anys, com a mínim, que puguem ser finishers tots junts.
Sí, l'hem passat, l'altre dia estava parlant amb el meu pare i ens mirava i deia, hòstia, tota la vida... des que tinc gust de raó, tota la vida he estat sempre, des del primer dia del Dakar fins al final, amb tu, mirant la tele i dient, buah,
t'imagines?
Que guapo no? Seria anar junts a córrer amb cotxe o anar amb moto, t'imagines algun dia fer això? Sí. Hòstia, seria brutal, doncs això de t'imagines, doncs és una realitat, no?
Us heu mirat evidentment, no? Tot el rally, sí?
Sí,
hi ha algun punt que diguis, ai, aquí, sí. No sé, per navegació, bueno. Deies...
Mira, aquests tios són, ja t'ho dic ara, són uns cabrons, eh? Llavors, són tan cabrons que ja compten que a partir del dia 4 el menjar que fan per tota l'organització es carreguen un 30% del menjar, perquè ja compten com que el 30%
que no
de la gent ja no hi ha.
No
és estadística pura, això, clar.
Ja, però vull dir que com arribem tots no hi ha dinar. Per tots.
Només la primera setmana, hi ha dues etapes maratons, de les quals abans de l'etapa de descans són 2 dies sencers pel desert, on dorms a 7 bivacs superpetits, que és on arribis, perquè és fins on arribis, allà dorms.
Val, llavors, anireu junts o anirà cadascú pel seu compte, us esperareu... no sé, una mica com us ho plantegeu, això? Què és el que us fa més por ara mateix, parlant-ho entre vosaltres?
La cursa és individual. Aquí cadascú s'ho va fer la seva cursa. Sí que és cert que llavors que qui tenim més nivell proper, no? Pues el Fer, jo, el Javi, pues ja automàticament si et trobes per la cursa ja vas amb equip, perquè evidentment t'ajudes i et recordes.
Pots ajudar, no hi ha, sí. Això no, no hi ha problema.
No, cap problema. De fet, és una cursa on tothom s'ajuda, és una cursa... A l'espíritu del Dakar, i això sí que encara es veu a la tele, no és només anar a fondo com van els de davant i una carrera contra el crono, sinó és un espírit d'ajudar, una aventura, superació, i si tens un problema pares perquè saps que algú t'ajudarà, no? Llavors, no anirem en equip perquè és molt complicat, perquè les sortides es donen individual cada 30 o 10 segons, depèn del ritme on estiguis, però si ens trobem a pista, doncs segur que anirem junts, segur.
Què n'espereu de la cursa? Evidentment acabar, però de la carretada de quilòmetres que heu de fer, per exemple, ho comentaves tu abans, Fer, un aspecte és la navegació, que sí, us trobareu rodera, però quan es separin, a saber quina és la bona, no? Això ho heu preparat, més o menys heu entrenat sí. Navegació, com ho porteu això, Carlos
molt,
Riu?
Hem entrenat molt navegació, jo no sóc molt bo, per això riu, però estic confiat, i el que hem de fer al final és no caure, anar de pressa, però no caure. I què n'esperes? Doncs mira, jo espero conèixer-me a mi millor, perquè seran tantes hores i tants dies sol que espero, una de les coses que espero és conèixer-me millor i assumir el repte i com s'ha de fer i acabar.
Tu, Carlos?
No, és que de fet, fixeu-vos que el nivell de concentració durant 14 dies és tan elevat que el que diu el Fer, no? O sigui, a vegades et tens por a tu mateix per saber quin serà el control de la teva ment amb aquell nivell de cansament i d'exigència física que portarem durant tants dies, no? Llavors, bueno, en qualsevol cas, crec que el tema és ajudar-nos. El Fer, per exemple, doncs, jo sí que diria que un dels meus punts forts és la navegació, però llavors espero poder trobar-me el Fer molt sovint per poder anar junts i anar veient. Hi ha un tema que el Moi, el nostre imatge, ens diu sempre, que és que ja tenim assumit que la prova ens superarà en tots els aspectes. Llavors és ser capaços de fer una bona gestió en el moment en què arribin situacions on la cursa ens superi. No sabem com actuarem, però que almenys puguem fer una bona gestió de les situacions, sigui quina sigui la que vingui.
I de mecànica, perquè primer, no sé si teniu assistència contractada o no, perquè val molts calés, sí. I segon, tard o d'hora, hi ha algun moment en què no tens assistència a prop i has de tocar alguna cosa de la moto.
Les motos no? Estan noves, vale?
Sí, però
les rodes a pot punxar.
No, perquè
portem mus.
Ah. Vale? Ara, aquestes motos tenen dos problemes, o de xispa o de bomba. Vale? Llavors,
ho teniu entrenat.
Bomba gasolina.
Jo no sé arreglar cap de les dues.
Ai.
Vull dir que si passa alguna cosa, el que fa és agafar el mòbil, trucar al Pelut, que és el nostre mecànic, i dir, escolta, què collons fem aquí?
El Pelut ve, també.
Sí, el Pelut ve. Llavors, això és el que passarà. Ara, tant de bo, i aquí toco fusta, no passi res.
Hem fet un parell de classes, però la veritat és que de la teoria a la pràctica hi ha una distància.
Molt bé, us desitjo molta sort. Sé que és un repte bestial pel que ens heu explicat, una història que hi ha al darrere també humana i de superació maquíssima. I per últim, no sé, si després del Dakar què? Perquè us queden un bon grapat de coses a fer a la llista pendent. Que el pròxim repte el teniu clar ja o no?
Jo crec que no el tenim clar. Ja veurem.
Tu sí, a veure, Fer, què?
Jo he passat temps amb la meva família.
Exacte.
Això està a la llista també.
Sí.
Bé, després dels 2 anys de preparar el Dakar, potser caldrà, no?
Sí, de fet, just el que anava a dir és que el que ens toca és reequilibrar la nostra vida, les nostres parelles, la nostra família, la nostra feina, i això ve molt de gust, perquè a vegades on es gaudeix el dia a dia és justament amb les coses que ja tenim al voltant i que som superafortunats, i llavors el que toca és aprofitar al màxim això que, bueno, que hem deixat a vegades una mica oblidat de l'exigència del projecte Dakar.
Jo em vaig casar fa un any i tinc ganes de dedicar temps i temps de qualitat a la meva parella.
Atenció, però, perquè tothom que ha anat a córrer un Dakar diu que enganxa. Jo... Que potser la idea era fer-ne un i ja està, però...
Jo tinc aquí un paper, t'ho firmo ara mateix, que no torno mai més.
Sí? A veure si d'aquí un any tornaràs a venir a explicar-nos alguna cosa.
Només tornaria en cotxe, i en cotxe segur que no... El projecte aquest que hem parlat abans, en cotxe segur que no l'aconseguirem. No ho faríem.
Carlos Llibre, Fernando Conde i els altres quatre, i a tota la gent que forma part de la família All One, molta sort, de veritat.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per explicar-nos aquesta història.
Moltíssimes.
Que us vagi molt bé al Dakar.
Gràcies.
Adéu, bona nit. Quim, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Quina magnífica història avui per tancar el Tu diràs, que tinguin molta sort de veritat en aquest repte que fan per l'Àlex Llibre també i per ells mateixos, el Dakar 2024, que comença el 5 de gener i que seguirem evidentment aquí al Tu diràs a principis d'any, ja s'acosta el canvi d'any. Abans, però, com sempre, les portades amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola.
A veure on tira la premsa aquest 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. A veure si hi ha alguna innocentada.
Doncs mira, Mundo Deportivo, més enllà de titular Hola Vítor, amb una foto de Vítor Roque avui a Barcelona, titula Mbappé s'acosta al Barça, com diu l'Aleix, 28 de desembre. Obriu els ulls i les orelles perquè desconfieu, vaja,
home, perdona,
de qualsevol...
Seria una magnífica notícia que potser
mira,
és real, què diuen?
Aprofundeixen, diuen que el club destinaria els 1.000 milions de la Superliga al fitxatge de Mbappé.
Podria ser real, podria ser real, però la Superliga encara no ho és.
Sí, no sé què és més improbable, la veritat, però en qualsevol cas, l'esport titula culer Vítor Roque, l'esportiu collita 2023, fan un recull dels millors moments d'aquest any 2023, i a la premsa de Madrid, l'AS titula Brasil pot esperar, diu Ancelotti encara no ha firmat amb la selecció brasilera, i podria renovar amb el Madrid després de la Supercopa. El Marca ho centra en Alfonso Davies, jugador del Bayern, diu diners o glòria. Diu que el jugador haurà de prioritzar la faceta esportiva si vol vestir de blanc.
Tot això demà a la premsa. Gràcies, Jové.
Bona nit.
A descansar. Bona nit. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. El Víctor Valero ha estat un dia més a la part tècnica. La redacció d'Esports de RAC1 ha fet possible aquest Tu diràs. Demà hi tornem, aquí amb en Gerard Ballera. Tant demà com divendres com dissabte tindrem Tu diràs en directe amb en Gerard Ballera. Descansarem el 31 i l'1. I tornarem aquí el dia 2 de gener amb servidor de vostès. Així que, molt bona entrada d'any al 2024. A tots els oients, i us esperem aquí, tant demà com divendres, com dissabte amb el Ballera, i el dia 2 de gener amb l'inici d'any que tornarà al futbol. Descanseu, bona nit, adeu-siau.
Tu diràs.
Notícies. Anna Salvadó.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Salut confirma que els virus respiratoris han anat a l'alça per Nadal i Sant Esteve i que això s'ha notat a les urgències, als CAPs i també a les trucades al 061. El director del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, Francesc Xavier Jiménez, assegura que els equips sanitaris que estan treballant durant aquestes festes estan patint, ho explicava aquesta nit al 9C de RAC1, on també ha dit que els casos de grip i altres virus són els que ocupen gran part de les urgències del país i que, en canvi, la Covid té menys impacte i que els casos són menys greus.
La grip està en primer lloc. La veritat és que la Covid no té ni molt menys l'impacte que havia tingut a les diferents onades que havíem viscut anteriorment, res a veure. I a més els quadres són menys greus, les UCIs, les unitats de cures intensives, no estan plenes de persones amb infeccions per Covid.
Jiménez també ha explicat que les infeccions respiratòries tensen molt el sistema de salut, sobretot tenint en compte que els sanitaris també són susceptibles de contagiar-se i que tot plegat complica la situació. Per tot això, des del Departament de Salut fan una crida a la responsabilitat per protegir la població més fràgil. Al mateix temps, però, asseguren que els centres sanitaris podran seguir amb la seva activitat amb normalitat, tot i la pressió assistencial. El govern català demana al govern espanyol un debat seriós sobre el finançament del transport públic després de les mesures anticrisi que ha anunciat aquest dimecres Pedro Sánchez. El govern creu que no s'ha de gestionar a través de decrets, sinó cara a cara i de forma urgent i seriosa. De fet, reclamen una negociació directa entre el govern espanyol i la Generalitat. Ho apunten fons del Departament de Territori a l'Agència Catalana de Notícies. Sobre la gratuïtat de Rodalies, el govern reitera que estan d'acord amb el fons de per què es prorroga aquesta mesura, però critiquen que desestabilitza el sistema i subratllen també que els usuaris prefereixen un sistema fiable abans que gratuït. A l'Argentina, el president d'ultradreta, Javier Milei, ja ha enviat al Congrés un projecte de llei per declarar l'emergència econòmica al país fins a finals del 2025. És una iniciativa que implica que es deleguin funcions a l'executiu en àmbits com la seguretat, la salut o la defensa, entre molts altres. El text es diu Bases i punts de partida per la llibertat dels argentins i, segons Milei, té per objectiu restituir l'ordre econòmic i social. Aquesta llei arriba en plena onada de protestes al país després que el president anunciés les primeres retallades fa un parell de dies. Milers de persones han sortit als carrers de Buenos Aires aquest dimecres, convocats pels sindicats i per l'esquerra, en la que ha estat la primera gran manifestació feta en anys a la capital. I a Navarra, aquest dijous, al migdia, Bildu pisparà l'alcaldia de Pamplona a la Unió del Poble Navarrès amb una moció de censura. És la que van presentar fa unes setmanes amb el suport, entre altres, del Partit Socialista Navarrès. El ple en què es debatrà la moció es farà a les 12 del migdia i faltarà un regidor dels socialistes que no han sigut a temps de cobrir la vacant que va deixar Elma Saiz quan va canviar l'Ajuntament de Pamplona per al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. oficial. En els últims dies, els dos candidats que la seguien a la llista i que l'havien de substituir han renunciat a ocupar el càrrec, un fet que des del partit han atribuït als atacs que asseguren que reben per part d'UPN. Tot i això, aquesta situació no afectarà el ple. Si tot va com ha d'anar, l'actual alcaldessa Cristina Ibarrola sortirà en contra de la seva voluntat perquè el nou alcalde de Pamplona sigui Joseba Asirón. I ara els esports. Amb Quim Salvador.
El Barça de bàsquet ha perdut de 20 a Màlaga contra l'Unicaja, 91-71, i pot perdre la condició de cap de sèrie per la Copa del Rei. L'equip blaugrana és quart a la classificació de la Lliga CB amb 10 victòries i 6 derrotes, i aquesta mateixa jornada el poden atrapar el Murcia i el Gran Canària. En futbol, el Manchester City ha guanyat per 1-3 al camp de l'Everton i és quart a la Premier League anglesa en posició d'accés a Champions i a 5 punts del liderat provisional del Liverpool. L'Arsenal pot recuperar la primera posició aquest dijous si guanya a casa el West Ham. El Girona ha renovat Ibrahim Akebe fins al juny del 2026. Pitor Roque ha viscut el seu primer dia com a blaugrana, ha aterrat al matí a l'aeroport del Prat, ha anat a Montjuïc i a les oficines del Camp Nou i ha passat revisió mèdica. Divendres s'entrenarà per primera vegada amb el Barça a les ordres de Xavi Hernández. L'artroscòpia que el doctor Joan Carles Montlleu ha fet a Alexia Putellas no ha revelat cap nova lesió al genoll esquerre de la capitana del Barça femení. Alexia du 6 setmanes sense jugar i haurà d'estar de baixa com a mínim un mes més. I Carlos Alcaraz ha guanyat Novak Djokovic 6-4, 4-6 i 6-4 la Tennis Cup d'exhibició disputada a la ciutat saudita de Riad.
I pel que fa al temps, aquest dijous ens llevarem amb tan fred com els últims dies, amb glaçades en moltes zones interiors. Al matí ràpidament augmentaran els núvols i el cel acabarà emblanquinat. La boira a la plana de Lleida no marxarà fins al migdia i en molts casos recularem 3 o 4 graus. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona.
Benvinguts a la competència, un programa en rigorós diferit.
Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Ja està, ja podeu respirar. S'han acabat els àpats de Nadal.
Bravo! Bravo! Ostres. Doncs escolta'm, és una llàstima, realment, perquè ara haurem de començar a menjar com sempre.
No, home, no.
Allò avorrit,
Què vol dir?
Primer esmorzar lleugeret... segon, esmorzar ja de cara a la forquilla, allò que dius, nen, posa'm uns callos i una boll d'am.
Això és el segon, esmorzar.
I els que són professionals del tema...
Fan tercer esmorzar?
No, home, no? Fem el pre-vermut.
Ah, pre-vermut.
I aquí ja hi juga la closca. Ja hi poses alguna navalla, unes tallarines, que cau una gambeta volta i volta, doncs escolta, que caigui.
Una pregunta, vostè s'ha fet mai una analítica?
No, jo això no. Jo veig la cara de la gent que va al metge a fer-se analítiques i penso, estan tristos. Aquesta gent està trista. No, no penso ser d'aquest col·lectiu. No.
Doncs avui aprofitarem que és el Dia Nacional del Rotet, dia de Sant Esteve, per sentir...
El postmatx,
Dia Nacional del Rotet, per sentir Diego Messi, cosí segon de Leo Messi i cosí tercer d'Antonella Roccuzzo, parlant de com el Madrid va denunciar l'excomissari Villarejo.
Home, Villarejo, un altre que no sembla que s'hagi fet mai una analítica.
Jo crec una cosa, senyor, crec que si Villarejo fes una analítica, cau la sanitat pública espanyola.
Sí, senyor, doncs no aneu al metge, en sortireu malalts, ho veieu.
No, també podreu sentir avui en Salvadoret de Calvajoca una mica empipat.
Enfadat, jo?
Sí, enfadat.
Veu que tu us fotré una estassolà amb la gaiata que tu sortirà una orella nova.
Ho veu com està enfadat? Està
pràcticament... Que no estic enfadat, no, i que jo parlo aixina.
Sí, total, que vostè reclama més reconeixement pels ramaders i els pagesos.
De
era
tota
això?
La vida. Que mos respecteu menys que lo Ricardet de Calborni.
Ai, quina por. Què li va passar al Ricardet de Calborni?
Pues que lo Ricardet tenia lo cervell en una llevantada contínua.
Quina manera de dir-ho.
I va provar si li funcionava l'escopeta apuntant-se a l'ull.
Sí, per...
També té collons.
I
se veu que l'escopeta estava neta.
Estava neta, sí.
I l'ull al final també,
Molt bé.
Li va quedar net.
D'aquí que sigui de Cal Borni, no?
I el programa d'avui també tindrem un pòquer format pel professor de debò, en Conrad Consum, el Duca de Fire i en Tevi de Foix.
Ells repassaran la manifestació espanyolista en contra de l'amnistia.
Sí, senyor.
Una altra manifestació contra l'amnistia i hauríem d'estar
passar a tots els catalans. Sabeu que aquesta amnistia molt, 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 que és el que més t'amnistia? Tenir un estat propi.
Bé, doncs tot això i molt més en aquest especial de la competència.
Un programa que no passarà la història.
No us farà companyia.
Mare meva.
Hem de parlar del podcast de moda.
Moltes gràcies, Dalmau. No us ho volia demanar, però una mica de promo a mi m'aniria molt bé de visibilitat.
No, Jean-Paul, ara...
Us agraeixo molt que parleu del meu podcast titulat Les meves mogudes i tal, amb Jean-Paul Desgrava.
Jean-Paul, escolta'm un moment.
Les meves mogudes i tal és un podcast on tenim una conversa super desenfadada.
A tu et sembla un bon títol? Les meves mogudes i tal?
Sí, què passa? Molt millor que La Sotana, o que Gent de Merda, Ursai, Oye Polo, Les Golfes, Punquis de Simonònica, Estadella Michelin, Les meves mogudes i tal, que és el meu podcast, analitzem l'actualitat amb humor i mira de crítica, i bevem cervesa de llauna, que m'ha agafat d'una claveguera del carrer.
Que més o menys és el mateix que fan les altres, beure cerveses de llauna i mira, fer humor sobre l'actualitat, no?
Per això la part més divertida dels podcasts és cap al final, quan ja van borratxos sense voler fer apologia de l'alcoholímetre.
Que ja l'has fet, ja
l'alcoholímetre. Perdoneu-me,
Escolta, hi ha una cosa que sí que m'interessa, perquè aquest plural amb el que parles, a què correspon?
Ens ho passem molt bé.
O sigui, quan dius que bevem cervesa de llauna, qui sou? Tu i qui més?
Bueno, les meves mogudes i tal, sóc jo. Aquesta és la sintonia.
Les meves mogudes i tal,
Còmica divertida. Oh, m'he quedat a casa. Sol a casa 4.
És la teva, la pel·lícula.